Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Som dijous 16 de novembre, programa 527, entrevista Green amb el president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, Pau Noi, aquest enginyer industrial, un dels puntals, doncs, de la promoció del transport públic, etc. Llarra Triple Plus i consum responsable i ciutat, la primera ciutat de fusta del món a mobilitat green, nous requeriments per les concessionàries d'autobusos, empresa i comerç A+, primers mitjons de muntanya 100% biodegradables. Som digitals, catradio.cat, mail meteomauri@catradio.cat, al Facebook i al Twitter ja passem dels 81.800 seguidors.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies caracteritzats per la calor. També hi ha hagut alguna tímida precipitació, però deixem-ho. Deixem-ho, no és que no sigui important, però han estat minces. Però sobretot destaquen aquests 2 dies d'una calor desmesurada aquesta setmana, amb registres que en alguns punts han igualat o superat marques de les últimes dècades i en alguns casos, doncs com a l'Observatori Fabra, amb més de 100 anys de dades, han igualat l'anterior marca. En 20, 25, 30, 35 anys hi ha hagut superació de rècords, en 100 anys pràcticament igualats. Però el que és més important d'aquests registres no són les màximes absolutes, sinó que en alguns casos també la continuïtat desmesurada en la primera quinzena de novembre, però sobretot l'última setmana, de valors molt i molt elevats pel que fa a les diurnes. Les nocturnes, déu-n'hi-do en alguns casos, però no tant. En definitiva, un novembre amb més que estiuet de Sant Martí, com a mínim en les últimes jornades.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Rosa d'Abril. Així signa, Rosa d'Abril 941, pantà de Riudecanyes, amb un aspecte lamentable. Pantà de Riudecanyes, sota mínims, només, està gairebé buit, només el 3,94% de la seva capacitat. La foto del 13 de novembre.
L'entrevista.
Déu-n'hi-do, l'entrevista, això va de mobilitat i sobretot transport públic.
Però hi ha un personatge que en mobilitat i en transport públic
és una...
la referència, no?
És...
Jo ho crec.
És el Coliseum. El
pobre
Pau...
de mi.
L'heu sentit, diu, pobre de mi. No, és que és veritat. És una institució, és un pou de coneixement, és una persona amb una visió molt clara del que hauria de ser la mobilitat sostenible i segura. Ell és enginyer industrial, el president d'aquesta fundació de mobilitat sostenible i segura, el Pau Noi. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Quina feinada, no?
Bueno, ja portem amb això molts anys.
Clar. Eh? Quants anys?
Jo, mira, ja quan era 90. Petit, el meu pare em portava a l'estació de Sants, que estava descoberta, a anar a veure els trens. Quan em portava bé, el premi era anar a veure els trens, que traien fum. Jo deia que traien fum, traien vapor. I fins ara, que tinc ja 67 anys, doncs són 60 anys amb la passió de la mobilitat, del transport públic. Després de la universitat vaig poder agafar els fonaments teòrics de tota aquesta història. I, bueno, i fins... Jo suposo que fins al dia que em mori pues estarem en aquesta batalla intentant millorar la mobilitat del nostre país, d'Espanya, d'Europa, del món, perquè els problemes que tenim són absolutament globals, comuns a tot arreu.
José Luis, única associació, la PTP, dedicada en exclusiva a la defensa del transport públic col·lectiu a Espanya.
Clar.
L'única. Tenim el representant número 1 d'una institució única a Espanya.
I que fa molts anys, de fet, a mi se'm ve, quan et senties, se'm ve al cap la cançó del Raimon, no? Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. D'un i do com ha canviat la situació des d'aquells primers... des d'aquelles primeres passes de la PTP reivindicant coses que avui dia és a Déu, són ja...
En aquell moment els inicis van ser molt complicats perquè estàvem nedant contra corrent. De fet, la PTP es va fundar l'any 93 perquè bàsicament teníem temps. Aquestes coses, si no tens temps, no ho fas, no? Teníem temps i teníem ganes perquè va ser l'any següent dels Jocs Olímpics i els Jocs Olímpics van ser una aposta molt clara per la mobilitat privada. Vinga rondes, vinga pota nord, pota sud, vinga túnel de Vallvidrera, més túnels, aquest, l'altre, el del Cadí.
I un Madrid-Sevilla d'alta velocitat.
Ara diuen que és de baixa velocitat. Imagina com està aquest país atontat, que un tren que no sempre va a 300, que és un dels trens més veloços d'Europa, i hi ha gent a Andalusia que diu que és una estafa perquè no és d'alta velocitat.
Què ens ha passat amb aquest concepte de la velocitat, Pau?
Bueno, doncs jo crec que hi ha un papanatisme absolut. Un papanatisme absolut, i el fet que haguem adoptat l'ample internacional, hem creat una xarxa segregada, la que va molt ràpida, i la xarxa espanyola, la xarxa ibèrica, que és comú a Portugal, doncs una xarxa que és més lenta, i quan vas per Alemanya, jo he viscut a Alemanya, no hi ha diferència entre el tren veloç i el tren lent. El tren veloç, quan pot, corre, i quan no, doncs corre menys, però va pel mateix tipus de vies, i per tant hi ha una integració superior. El tema aquest de l'ample seria un tema per un debat important, perquè cada cop ens trobem que hi ha més inconvenients. El mes de novembre s'inaugurarà el túnel de Pajares, us estalvio. Com estan les coses de la tecnologia ferroviària abans del túnel, després del túnel, durant el túnel? Bueno, és un despropòsit.
Escolta'm, és aquest túnel que fa gairebé 30 quilòmetres que Espanya s'ha gastat, per dir alguna xifra...
4.000 milions.
Clar, és a dir, com pot ser?
Perquè a Espanya les coses no es fan per criteris tècnics, ni tan sols polítics, sinó de decisió... decisió del macho, el macho que decides tot aquí. A l'any 2000 va haver un senyor, que em sembla que es deia José María Aznar, crec recordar, que va dir que l'objectiu d'Espanya és que totes les capitals de província estiguessin connectades amb alta velocitat amb Madrid, no amb altres ciutats, amb Madrid, en menys de 4 hores i mitja. I aquesta cosa tan inversemblant que no respon a cap mena de criteri d'eficiència econòmica o d'eficiència de transport...
De socioeconòmic, segur que no.
Va fer èxit. Va fer èxit i encara avui estem patint les conseqüències d'aquest model, que a més, com que té un ample diferent del tal, crea un sistema dual.
Com pot ser, Pau, que Saragossa, Osca és un poble, jo dic... sempre en veu alta, perquè la meva família paterna ve d'allà, perquè hi he fet la mili, perquè ho conec, i per tant parlo amb propietat. Com pot ser que tingui una alta velocitat, aquests 70 quilòmetres, entre Saragossa i Osca, i Barcelona-Vic-Ripoll, amb una activitat econòmica infinitament superior i poblacional, i d'això tingui una via única que, per sort, ara sí, sembla que bueno, hi ha obres per uns anys i desdoblar.
És que lo d'Osca té trampa. Van fer la línia d'alta velocitat, que no és d'alta velocitat, ja. I per fer-la van destrossar tota la via convencional. De forma que avui em sembla que hi ha 3 trens al dia entre Osca i Saragossa, quan potser hi havia 15, perquè el senyor de l'alta velocitat, que hi ha un tren al dia, pugui arribar. Per sort, això d'aquí a Vic no ho hem fet. A Vic tenim 37 trens cada dia, d'anada i de tornada, i quan estigui desdoblat l'any 2030, finalment crec que...
Sembla que sí.
crec que moriré un cop això desdoblat, que és un dels objectius de la meva vida, perquè jo ja feia 40 anys que això es demanava. Penso,
sí, però la via són 147 anys, 144...
Totes les vies aquestes són de 1850, 1860...
Sí, després de Mataró, no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Llavors, la veurem desdoblada, i en comptes d'haver-hi 37 trens, doncs hi haurà 50, que seran molts més lents que els d'Osca, però jo crec que és molt millor tenir 50 trens que vagin a diferents velocitats, que no pas tenir un al dia que vagi molt ràpid per anar a Saragossa.
Durant la teva trajectòria i la de la PTB, una de, a banda de fer de manifestar el vostre neguit per la situació del transport públic al territori, heu intentat, i em consta, amb els polítics, mantenir un diàleg. Aquí sempre hi ha hagut una vocació d'intentar mantenir un diàleg. Ha canviat? És a dir, en el pas dels anys, has notat un cert canvi cap a la recepció que teniu?
Sí, sens dubte. Jo crec que el país avança, i amb el país també avança, si el país avança, també avança la política. I els directius de la política que tenim, que avui són molt més sensibles a aquestes qüestions que no pas fa 20 anys o 30, que quan estava reivindicant en aquell temps el transport públic, la mobilitat sostenible, gastar menys energia, produir menys emissions de diòxid de carboni, fer més integració social, semblava a vegades que eres un marcià, que estaves anant contra el progrés, perquè el progrés era construir autopistes. Autopistes per al país i metro per Barcelona. Aquest ha sigut el model dual durant 40 anys. I ara això d'aquí es comença a corregir. El govern de la Generalitat ha encarregat 5 o 6 estudis de viabilitat de trens petits, amb el format tren d'envia per l'interior, i vol dir que el país canvia i també la política, per sort.
Estem parlant del Tramcat, del camp...
Trencamp. Sí,
Trencamp, del de la Costa Brava, estem parlant...
El Trencamp ja fa anys que està aprovat. Ja està,
d'acord. Aquest
ja està la recta de
aquest
sortida,
ja el donem
i ja estan les obres mig adjudicades i tal. Ja està la compra de tramvies, que s'ha declarat deserta, farà una nova oferta, també va passar el mateix a la línia de la Pobla. Són raons complexes que ara no explicarem, però serien una mica escandaloses. I no estic parlant de nous ferrocarrils com el de la Costa Brava, com el d'Olot-Girona, com el del Bages-Berguedà, per aprofitar les vies de mercaderies que van a Súria i a Sallent. Estic parlant de les Terres de l'Ebre, que fa anys que els hi van prometre un ferrocarril que connectés les diferents ciutats. Estic parlant de la prolongació del tren del Pirineu, de Puigcerdà, des d'Alp fins a Andorra.
Sí, n'hem parlat, en vàrem parlar.
I la Seu d'Urgell, que allà viuen 100.000 persones. És sempre, i amb una activitat turística molt destacada i amb una congestió durant 15 o 20 caps de setmana a l'any, que és impressionant.
Brutal. Uh-huh.
Estem parlant d'això d'aquí. I un de petitó, que jo crec que serà el que tenim més èxit, que és entre Lloret i Blanes. A Blanes hi ha el ferrocarril molt excèntric, està pràcticament fora de la població. I què passa a Lloret de Blanes? Pues que cada any arriben, no sé si 2 o 3 milions de turistes, cap d'ells arriba en cotxe, i per tant aquest tramvia farà tota la mobilitat interna d'aquestes poblacions amb un èxit gairebé com el tramvia de Barcelona.
I escolta'm, què t'anava a dir? Perquè ara m'ha marxat del cap.
És que anem canviant d'un tema a l'altre.
No, però està molt bé.
Jo volia...
Sí, fes i jo mira, recupero.
Fa uns dies, Pau, parlàvem d'una excentricitat, deia el francès. Jo no la vaig trobar, una excentricitat. És un exemple de com està evolucionant de vegades la tecnologia i aquesta vocació de reduir emissions, sigui com sigui, i detectar totes les oportunitats. El tren d'hidrogen al Lombardia, l'Armstrong aquest que van presentar, que feia un trajecte entre a Lombardia, que tu vas dir que
clar,
ho trobaves
jo...
una excentricitat.
No, més que res, que jo l'hidrogen té una component...
Pila de combustible que... al mig del,
sí,
del comboi
que...
alimentant...
Sí, el que passa és que sap el Pau Noi que darrere de l'hidrogen ens volen col·locar segons bueno, quines... Però que no vol dir que l'hidrogen no tingui, en locomotores dièsel, etcètera... Doncs
jo crec que l'hidrogen
clar.
És una tecnologia superinteressant. És tornar al batxillerat, com fèiem amb el laboratori de química, l'electròlisi. Uh-huh. I produïm oxigen i hidrogen, sí. I si foties un misto, l'hidrogen patava, clar, perquè és un gas...
Veig que et va la marxa, eh? I sí, a l'època sí. D'estudiant...
Sí, sí, sí. Home, fèiem coses increïbles, no? Però el que passa és que el ferrocarril, la forma més eficient d'electrificar-lo no és amb l'hidrogen, sinó és posant-hi una catenària. perquè aleshores el rendiment és com 4 o 5 vegades superior. No?
Gairebé 6.
Per tant, l'hidrogen diria que té moltes aplicacions, però potser la que menys en el ferrocarril. Té moltes la carretera, la ciutat i tal.
Els vaixells.
Vaixells, els avions també. Tot, jo crec que en els propers 20 anys, com a conseqüència de la necessitat de reduir emissions, hi haurà una revolució espectacular, i espero arribar per veure-ho, perquè serà molt bonic de veure tots els canvis, amb els sistemes de tracció de la mobilitat per terra, mar i aire. I estem entrant en un moment de canvi. Fins ara teníem bàsicament el motor de combustió, gasolina, cicle, auto, dièsel, cicle, dièsel, gasolina, cicle, dièsel, i això d'aquí s'acaba. S'acaba, primer, perquè la Unió ha dit que el 2035 no se'n fabricarà més, excepte els del combustible sintètic, que és una cosa que serà i és 3 o 4 cops més cara que l'altre, per tant, serà per les minories. I aquí entra tota la panòplia de noves tecnologies de tracció basades en electricitat, directament per pila o per pila de combustible a través de l'hidrogen. Aquestes són les variacions.
Finalment no ha estat ni la salut de les persones, Pau, ni el confort de la ciutat, ni el silenci, ni la seguretat, ni les emissions de gasos que afecten la salut. Ha sigut les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Benvingut sigui.
Bueno, jo crec que és un tot, Les últimes dades que jo he llegit a la premsa és que la contaminació de diòxid, perdó, d'òxid de nitrogen a Barcelona ha baixat. Ha baixat molt al meu barri, per sort, i molt poc a l'Eixample. Però ha baixat, i per tant vol dir que aquestes conjunt de polítiques que són discutides però que es va avançant...
Comencen a notar.
Tenen els seus resultats, i això vol dir que la gent viurà més anys a Barcelona i la gent emmaltirà menys, i hi haurà menys persones que agafin càncer de pulmó.
Et fa por que siguin reversibles, aquestes polítiques?
No, jo crec que és absolutament irreversible. Primer perquè és una exigència europea, després perquè funcionen.
De tota manera, saps que, per exemple, Elx ha suprimit una pila de carrils bici a la ciutat.
No te'n vagis tan lluny, Castelldefels.
No, i després, la setmana passada, parlàvem del carril bici de la Via Augusta amb el Jaume Llançó, això era dijous passat, sí. I bé, dona la sensació que fins i tot hi ha vents una
això,
mica...
Tot això jo atribueixo a la ressaca de les eleccions, que van haver-hi un canvi cap a la dreta, eleccions locals, no pas les legislatives, cap a la dreta important a Espanya, i aquí hi ha uns quants polítics i alcaldes que estan mostrant musculatura entre la seva audiència, però d'aquí un any tot això d'aquí serà foc d'encenall i no passarà res i tornarem a la situació.
Caram.
I a més, el que passi a Elx és una ciutat petita d'Espanya, no és molt significatiu. El que passi a la Via Augusta és un sol carrer que s'ha fet bandera per una sèrie de circumstàncies totalment de política en minúscula, de política partidista, no de política pública favorable a la salut de la gent o a tal.
Escolta'm, parlàvem de ferrocarril. Hi ha coses estranyes al llarg de la història. Hem parlat de l'ample ibèric, de moltes coses, i n'hi continua havent-hi de molt estranyes. Potser en el seu dia, doncs, una estació d'alta velocitat hagués estat millor al centre de Barcelona que no pas a la Sagrera, no ho sé. Bueno, Figueres, que vol treure el tren de la ciutat.
Sí.
Esteu en contacte amb Figueres?
Sí,
perquè
sí.
Sembla que anem cap a l'anacronisme. És a dir, avui en dia la gent li agafa una felicitat com a Girona, com a altres llocs, quan té una estació de tren al costat de casa.
Sí.
Jo no m'imagino que quan estigui inundat el Maresme, la façana de la via, i no es pugui circular amb tren, això passarà en unes dècades, jo no m'imagino que es pugi el ferrocarril a l'autopista. És a dir, jo m'imagino que el ferrocarril sempre, encara que sigui soterrat, si és que l'han de soterrar les generacions que vindran, estigui a dins de la ciutat.
Es planteja moltes coses. Primer, el centre de Barcelona és la Sagrera. Per tant, el que fem és construir una nova estació que serà molt més cèntrica que Sants. Perquè si mirem tota la regió metropolitana, el centre de gravetat demogràfic està justament a la Sagrera. Hi ha el doble de gent vivint al nord de la Sagrera que no pas al sud. Estan els dos Vallesos, està el Barcelona Nord, estan tres districtes de Barcelona.
Nou barris.
tres districtes de Barcelona, quatre, i en canvi cap al sud hi ha el Baix Obregat i uns districtes de Barcelona i para de comptar, i una mica el Garraf. Per tant, el centre de Barcelona, el centre gravitacional, és la Sagrera, i tindrem una no, segona...
Escolta, m'agrada, perquè sóc geògraf i ara ho estava rumiant, sí, i dic, tens raó.
Bueno, sí.
Sí, home, sí. Sí.
Lo de Figueres és un error. És un error que jo espero que algun dia això es pugui corregir. El que passa és que hi ha un acord institucional entre el govern espanyol, el govern català i l'Ajuntament de Figueres, que ha canviat de color amb aquestes eleccions, i sembla que això és una decisió, i per tant costarà molt remoure una decisió que han aprovat les tres administracions importants del país amb el tema ferroviari de Figueres, no? Però jo crec que és un error, perquè això voldrà dir que la gent utilitzarà menys el tren, perquè com que està excèntric a 2,2 quilòmetres del centre, la gent hi anirà menys, no? I el del Maresme, el dia que s'inundi la via del Maresme, s'inundarà tot el Maresme, no? I, per tant, no és que farem un túnel, és que ens retirarem cap a l'interior. Vilassar de Mar passarà a Vilassar de Dalt, i Premià de Mar passarà a Premià de Dalt. Això.
Jo, ara que estem ja calents i que ens queden un momentet,
sí, que ens queda,
puc fer una pregunta?
Sí, sí, políticament... i podem anar pujant la temperatura, fins i tot.
Políticament incorrecte, perquè aquesta pregunta que et faré ara és políticament incorrecta, però no, no sé fer-te-la d'una altra manera que empleant aquestes paraules, i dos, és una pregunta que em vaig quedar amb les ganes de fer-li al senyor Pere Macias i a la senyora Marta Subirà quan era presidenta de Ferrocarrils. Per què hi ha un tren de pijos i un tren de proletaris? Per què la meva filla no pot agafar el tren per anar al Maresme des de Barcelona? Perquè té por, Pau. Perquè hi ha atracaments constantment. Perquè està brut. Perquè no hi ha vigilància. Perquè és un tren que no compleix les normes mínimes d'higiene. I, en canvi, quan se'n va veure els seus amics de Sarrià i agafa els Ferrocarrils de Catalunya, va com una reina i una princesa.
Bueno, això es deu a que Ferrocarrils de la Generalitat és l'única empresa d'Espanya que té un contracte programa d'inversió, i el departament li dona des de fa desenes d'anys tots els diners que necessita. Per tant, és un tema de finançament, són els millors finançats els que tenen més recursos, i l'aparenta pobra ha estat la Renfe. Jo durant molts anys vaig utilitzar la línia del Maresme al passat, sense incidents. Ara sembla, pel que explica la teva filla, que les coses han canviat, però jo crec que bàsicament el que cal la Renfe és gastar-se més diners. No pot ser que la Renfe estigui dient que fem el transport més barat d'Europa. Clar que és el més barat d'Europa, sense personal a bord, sense personal a les estacions, no? Minimitzant els costos i tal. No, no, no. Necessitem gastar més diners en el ferrocarril perquè sigui més fiable, perquè les coses que tu expliques no passin. Ara, des de fa 3 anys, s'ha començat a invertir molt en Rodalies, i d'aquí venen molts...
Tens la sensació que amb el Pere Macias de nou coordinador, de la voluntat, evidentment, de diners per part de l'Estat, amb tot el que s'està executant, que és una miqueta la revolució, no sé si és comparable a Mercè Sala del seu moment.
I tant, molt més que la Mercè Sala, perquè la Mercè Sala van ser 4 filferros. Aquí no hi ha 4 filferros, aquí hi ha projectes molt importants, alguns d'ells de centenars de milions d'euros. La situació és molt bona, però clar...
Però falten 5-8 anys.
Estem patint les obres, Però clar, quan tu a casa t'arregles la cuina, doncs hi ha molta gent que s'ha de viure a casa dels pares, perquè estar sense cuina, doncs tu no pots estar a casa, i això dura uns mesos. I quan fa reformes, doncs passa això. És el que ens ha passat. I a més d'això, afegint el tema del punyetero, per dir-ho, perquè si estigués fora de la ràdio diria una altra expressió, del punyetero tercer carril.
Ai, això no... Ui, ja ho crec, el tercer fil aquest.
Que amb la idea
explica'ns una
carril,
miqueta, cap doncs a València i tot això.
Tot això d'aquí, el que fa el tercer carril és destrossar el servei ferroviari, absolutament. Va destrossar el servei ferroviari de Rodalies de València i ara destrossarà el sistema, per sort només, de la línia de Vilafranca, que el posen.
Què és aquesta desgràcia? Posa'ns en antecedents, perquè he llegit, pues jo crec que et vaig llegir a tu,
sí.
I realment dona la sensació que, escolta, sí, Aves, com deies, Aznar, per tot arreu, i Barcelona-València, fem una mena de mitges tintes, una cosa...
Bueno, primer,
no ho sé, situa'ns.
Primer, és molt fàcil fer un tren d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, perquè no hi ha ningú al mig. Fora de Lleida, és a dir, de Lleida cap a l'oest, i a Saragossa i para de comptar. Per tant, allà és molt fàcil de fer perquè no t'has de gastar diners, no tens veïns que se'n fan. I, en canvi, si fas un tren veloç de Barcelona a València, doncs et trobes 85 pobles, cadascú amb 10-15.000 habitants, la via passa per l'illa dels pobles, amb una quantitat d'incidències amb el tema de la concepció de la via, la convivència entre la via, i aleshores, al final, hauries de fer, home, és que la solució per fer un tren veloç de Barcelona a València és fer el que hem fet al Camp de Tarragona. Allunyem la via 15 quilòmetres cap a dintre, però això no és el ferrocarril. El ferrocarril ha de passar per dintre dels pobles i, per tant, fer tot això d'aquí és molt més complicat.
Val. I el tercer
carril? Sí. El tercer carril és perquè passin trens de mercaderies. El tercer fil vol dir amplada internacional. Trens de mercaderies perquè passin cap a França. I vistes les coses i la interacció que produeix el tercer carril durant les obres, que això d'aquí són 2 anys o 3, després ens oblidarem d'això. Però el tercer carril vol dir que només hi ha una via habilitada per circular, perquè no estan a les dues vies, està en una de sola. Per tant, és com si tinguessis dues vies d'amplada ibèrica i una sola d'amplada internacional pels trens de mercaderies, que el que farà quan un tren vagi en contradirecció, bloquejar-te les rodalies. O sigui, hagués sigut, jo crec que, molt més interessant...
Ah, perdona, quan dius el tercer fil, no és per les dues bandes? Per no. Sentit nord i sentit sud?
Que sàpigui jo, no. És possible que sí.
Hosti.
És possible que sí. Aleshores, hi ha gent que diu que hagués estat molt millor construir una via exclusiva per mercaderies amb uns apartadors d'amplada internacional que anessin cap a França. La via d'alta velocitat a França, des de Barcelona, és l'única d'Espanya i de les poques d'Europa, diria que és l'única d'Europa, que permet un trànsit mixte de viatgers mercaderies. Després de molts anys de parlar i de parlar i de parlar, sabeu quants trens de mercaderies estan passant cap a França per la via d'alta velocitat d'amplada internacional? 6 al dia. Haurien de passar 100. El govern espanyol, com a conseqüència de renunciar als peatges, ha promès que donarà incentius al ferrocarril i que apostarà per les autopistes ferroviàries.
Ens pots posar una mica al dia d'això? Perquè hi ha definició del que significarà pel ferrocarril? És a dir, l'anunci tothom l'ha vehiculat de dir ui, no hi haurà peatges a les autovies.
Sí, això, és veritat, això és veritat.
Sí, d'acord, però entenc, els catalans estem curtits amb això. Sembla que escandalitza més a altres llocs d'Espanya perquè sempre han viscut amb autovies gratuïtes. Però per la banda d'anar cap a mercaderies, realment els hi han venut gènere consistent a Europa per dir, apostarem pel ferrocarril de mercaderies?
Jo els detalls d'aquesta negociació no els conec.
No els coneix ningú. Això és el que em preocupa.
Sí, sí, sí.
El que volia fer el govern espanyol era implantar un sistema de peatge molt tou, com el que hi ha a Portugal.
Clar.
Que pagues
dissuasori.
No, que pagues 2 o 3 cèntims al quilòmetre. Que no té res a veure amb els peatges financers...
Senyors, ens queden 3 minuts.
...que teníem aquí a Espanya, a Catalunya, especialment abans. No? El tema dels trens és que si tu agafes el mapa dels camions, resulta que el 95% dels trajectes de camions són susceptibles de ser transferits al ferrocarril.
95%,
i només transportem el 4%. Vol dir que hi ha un espai tremendo per créixer. I, a més, la via d'alta velocitat ha fet que les vies antigues estiguin buides. I, per tant, mai com fins ara ha estat tan fàcil per organitzar autopistes ferroviàries, que els camions es carreguin a Sevilla i es descarreguin a Barcelona, es descarreguin a Portbou, o que passin per la via d'alta velocitat cap a Montpellier, cap a Mannheim o cap als centres de mercaderies d'Europa. Mai, però aleshores cal que hi hagi una política del govern. I jo espero que el nou govern espanyol, que em reservo dir quin m'agradaria que fos, pues que...
El d'Aznar, que deies,
no,
fa 23 anys?
No, l'actual, que està en funcions, que es consolidi. Pues que faci d'una vegada que el tren de mercaderies funcioni a Espanya, perquè mai ha sigut tan fàcil per fer-ho com ara.
Una pregunta també incorrecta, i aquesta sí que
última.
És políticament Va. Més incorrecta que...
No pares de posar preguntes incorrectes. Sí.
Anar en tren és d'esquerres i anar en cotxe és de dretes?
No, jo crec que anar en tren és de persones intel·ligents, perquè té moltes avantatges, i anar en cotxe és la persona, o que tenen el vici d'anar en cotxe, la major part de cotxes que veiem aquí a la ciutat, aquí a la Diagonal, si fas una pregunta d'on venen i on van, acabaràs concloent que és un tema de vici.
És a dir, la teva experiència al llarg dels anys... És
vici
que...
de vicio, eh?
Sí, sí. És que es tracta d'un tema de costums, finalment.
De costums, d'estatus, eh?
Diners,
no baixar el transport públic, no? I perquè, a més, són gent que té diners, perquè anar en cotxe a Barcelona és car, perquè has d'aparcar contínuament. Així com amb la moto fas el que vols, i la, deixes la moto a qualsevol lloc, el cotxe no. Si el deixes malament, al cap de 5 minuts és la grua.
I per què molta gent de diners no entén que encara és més de luxe i infinitament més barat un transport públic com el taxi?
Bueno, sí, sí.
És a dir, clar, perquè mira, aquest pàrquing Saba, i dic la marca d'aquí al costat, la plaça cada mes de lloguer, hi ha allà l'oferta posada, val 250 euros, només la plaça.
Sí, sí.
Clar, si poses un cotxe de col·leccionista d'aquests de l'R5 de fa 50 anys, en allà no tens cotxe. Has de pagar un cotxe, has de pagar una benzina, una assegurança, i dins de Barcelona és com ridícul.
Bueno, jo sé que hi ha molta gent d'alt poder adquisitiu a Barcelona que es mou en metro. No tothom pensa igual. Aquí, el que no podem fer és pensar que aquesta constel·lació de gent que veiem a través d'aquesta finestra té un comportament homogeni. Si mirem a fons, cadascú de nosaltres es comporta d'una forma diferent i per raons diferents.
Els hi manca informació, vols dir?
No. Jo crec que la gent ja sap que el transport públic funciona bé, que és correcte, que és molt econòmic, que tens temps per llegir, que no tens accidents, Però així tot hi ha gent que per un tema d'estatus vol anar en cotxe. I en canvi, hi ha gent que no pot pagar un cotxe, que els seus fills no mengen, i per tenir el cotxe els seus fills no mengen.
Això, Déu-n'hi-do,
eh? Això és molt heavy.
Això...
I aquesta persona que podia anar perfectament al transport públic té un bé aspiracional de ser com els rics, d'agafar el cotxe i...
Això tinc, i segurament vosaltres també, tinc gent al voltant de diferents àmbits.
I els oients segurament que...
I realment és sorprenent. Però vaja, sorprenent.
Sí. Podríem estar parlant hores i hores d'això perquè quasi hem entrat ja en qüestions sociològiques.
Sí, no, de psicologia perquè conductual.
Jo crec
clar.
Que el principal component de la mobilitat és la sociologia. Després ve la tecnologia, però al davant està la sociologia.
Vinga, doncs, escolta'm, amb aquesta... Ha passat mitja hora,
Carai.
Sí, i escolta, m'ha interessat el tercer fil, m'han interessat
molt,
moltes coses
molt,
perquè...
Tot el que diu el Pau,
sí,
clar.
No, aquí hi ha...
Som molt temps jugant a primera.
Anem allà on estàvem al començar, que t'ho he dit. Única, atenció, aquí ho tinc, única associació dedicada a la PTP en exclusiva a la defensa del transport públic col·lectiu a Espanya, l'única en tot Espanya. Sí.
Això sempre és una cosa que m'ha sorprès, perquè jo quan era jove, ara ja no estic a la Junta de la PTP, sóc un afiliat de base i ja està, però durant molts anys vaig intentar fer nuclis a Sevilla,
clar,
a Madrid,
clar,
a Canàries, a València.
No.
Eres un outsider, Pau.
Pau, noi. Ho deixem aquí.
Vinga, una abraçada.
Gràcies.
Molt bé.
El concurs.
La PTP que vetlla pel transport públic afavoreix també el transport per carretera amb vehicles sostenibles. El premi, una nit amb habitació doble més esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa. Aquests dies s'han de concretar amb l'hotel. I tot això a Platja d'Aro, gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants. A la setmana passada del Meteo Taula, el celler Marco Abella se situa a la DO Tarragona o a la DOQ Priorat? La resposta era DOQ Priorat. Atenció, David Juste, de Barcelona, t'emportes aquest lot magnífic de cafè novell residu zero. No és un cafè qualsevol, perquè procedeix de cultiu ecològic, sense herbicides ni pesticides, i els embolcalls, siguin càpsules o sigui cafè amb grau molt, són 100% reciclables o compostables.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Doncs la primera ciutat de fusta del món.
Efectivament.
Del país del Lego, o és Dinamarca el país del Lego?
Efectivament,
no
Dinamarca. Sí, sí. Dinamarca
no.
És el país del Lego.
Anem a Suècia, però.
Anem a Suècia, el país d'IKEA.
Ah, d'acord.
Ja anaves bé. Uh-huh. És al costat de la ciutat d'Estocolm, de la capital sueca, on tindrà... s'està construint, de fet, ja aquesta ciutat, de 250.000 metres quadrats, que tindrà 2.000 habitatges, 100.000 espais d'oficines, locals comercials... Estocolm Boot City és el nom que li han posat, i que vol ser... De fet, jo he estat mirant a veure si... Perquè em costava de creure que només... que no hi hagués fins ara una ciutat de fusta. De fet, t'haig de dir que ja hi ha hagut ciutats que en bona mesura eren de fusta, com la famosa ciutat de Bergen, a Noruega, que va cremar de punta a punta al segle XIX, crec que va ser, va cremar sencera, perquè clar, la fusta en aquells moments...
no es treballava ni es tractava de la mateixa forma.
Per començar, a tota la gent que escolti aquest espai, que diguin una ciutat de fusta, això és del porquet tonto, no? Dels tres era el porquet del mig, no? La primera de pa i la segona de fusta. Doncs així, doncs no, pensin que aquesta fusta s'ha tractat, de fet, tinc aquí els noms, amb laminat creuat i laminat encolat, però no només amb això, sinó que li han incorporat una substància que la tecnologia ha evolucionat d'una manera que és capaç d'autoextingir-se. És a dir, en comptes del formigó, ja saps que a determinada temperatura el formigó crema, ho saps,
sí,
no?
Sí.
Doncs aquí és exactament el contrari. Té un sistema que, quan la temperatura puja fins i tot més enllà del... Doncs té una capacitat d'autoextingir-se.
Tu que dius això del laminat, no sé si sabies, aquest pot ser un tema per un altre dia, que acaba de sortir una empresa que ja està començant amb uns prototips de molins de vent amb la base, tot el pedestal, de 150 metres d'alçada de fusta. I és fusta laminada. A mi no em cap al cap que allò aguanti.
La gòndola entenc que no, que ha de ser metàl·lica.
No, la gòndola no, però el pedestal...
Sí, sí, el peu.
El
peu del molí, sí,
peu,
sí, de l'aerogenerador.
Fusta laminada.
Que fort. No, és que, bueno, aquí ja hem tingut convidats que han demostrat...
Fusta Sebastià,
clar,
que ens va dir que hi ha encara restes de construccions vikingues de fa mil anys amb fusta.
Que s'han mantingut al llarg del...
Sí,
i que tenen aquesta capacitat d'adaptar-se al pas del temps. En aquest cas, a més de ser edificis en fusta, tindrà panells solars, bateries instal·lades per tota la ciutat, a sota terra, que seran d'ús municipal i de recàrrega gratuïta pels usuaris, i que és un altre concepte de ciutat. Aquí, aquesta sí, ja he vist, estan, si poden entrar... El web és Stockholm Boot City, i veuran que és una ciutat que sembla del segle XXI, però és que ja estem a tocar al segle XXI, per la qual cosa totes aquestes coses han de passar. Jo, de fet, cada vegada que veig sèries o pel·lícules que conviden a pensar que estem avançant cap a una distopia on tot estarà absolutament devastat, i aquestes pel·lícules que no queda un ésser humà sol al planeta, només el protagonista i la protagonista, m'entens? Això jo estic absolutament en contra, estic convençudíssim de que amb la ciència i amb la tecnologia serem capaços de recuperar el nivell de desenvolupament sostenible que necessitem per tirar endavant. La ciutat de fusta de Stockholm Boot City és només un exemple. S'està construint ja, o sigui, han començat a fer la construcció dels edificis, comença l'any que ve, però cap a finals de 2026 ja estarà per donar les claus, com aquell que diu.
Caral.
És a dir, que és ja ho tenim. Clar, fa pensar, una ciutat de fusta, jo no sé per què tinguen la interioritat, segurament això un urbanista i un arquitecte encara més m'ho negarien, de fet m'ho han negat moltes vegades, que la fusta marida molt bé amb la natura i amb l'entorn natural. I ells diuen que no, que també hi ha roca i tenen absolutament tota la raó. I que, de fet, el formigó l'únic que fa és imitar les característiques de la roca i de la pedra en el cas dels edificis. Però jo em nego a acceptar formigó com a animal de companyia.
Però clar, vull dir, la roca o el formigó és inert,
sí.
No té vida.
Sí.
Bé, sí, té vida al damunt, microscòpica.
No, no.
Però com a material és inert, és inorgànic.
Sí.
La fusta no. La fusta forma part de la vida del planeta.
No, i en el cas de la roca que tenim a la natura, ja saps que hi ha espècies rupícoles, que estic pensant en algunes de les més boniques que conec, de plantes, per exemple, que estan adaptades a nodrir-se de la roca, de la pedra, i que està viva aquella roca, aquella pedra. El formigó, el vidre, el ferro, l'asfalt, són no només és que siguin inerts, sinó és que són absolutament abiòtics. No tenen capacitat de generar per si mateix biodiversitat. No és el cas de la fusta. És per això que haurem de veure com evoluciona. Malauradament, em temo molt, Mauri, que tu i jo no ho veurem gaire evolucionar, aquesta fusta, perquè
no,
si comença,
no.
Si es construeix a partir del 2026,
la Mili ja la tenim
feta, com si diguéssim. I això no ho veurem evolucionar. Però aquesta és la pregunta que fan la gent que renega, que hi ha moltíssima, i aquí hem tingut convidats, que posen interrogants sobre l'ús de la fusta com a material de construcció. I que, a més, diuen que això ens podria complicar molt la vida. Perquè estic pensant que, clar, es posaria en plantació, perquè, clar, la fusta necessita unes característiques tècniques especials.
Clar.
Si posem tots els boscos que avui són farèstecs, com si diguéssim,
totes les arbredes
que envolten el país,
al final és allò que
boscúries.
Sempre necessitem, aquell equilibri.
Evidentment.
Però
no ens sembria malament conrear edificis, és a dir, conrear, tenir plantacions de fustes nobles que donin abast i que subministrin, perquè mentre estan vives estan capturant
CO2. Al final és posar els ous tots al mateix niu, sinó es pot repartir una miqueta.
Això de la bioeconomia ja em sembla magnífic. Jo sóc un comprador magnífic i fa molt de temps que segueixo el Mapalají i li dono tota la raó. Que s'ha de posar límit? També. Però aquest intent de construir la primera ciutat exclusivament en fusta, quan dic exclusivament en fusta, estic dient també el paviment, és a dir, tot en fusta. Jo ho trobo cap allà que hi aniré, no?
Ja haurem d'anar, escolta.
M'encantaria. Podríem fer un programa especial.
Clar.
Ja podem dir a la Núria que truqui l'ambaixada sueca.
Clar,
i que ens porti
el nostre pilot del programa, el Jordi Martín.
Vinga, vehicle elèctric. I si no, no hi ha de
demanar-li
al valer, a la Greta Thunberg.
Jo em valer fins a Suècia no hi aniré.
No hi arribaries.
No, és que no hi aniré.
No hi aniràs, molt bé.
Vull dir, el Mar del Nord és dur, eh?
Aquella noia va anar fins als Estats Units, és a dir, que imagines, valentes, ferma. En tot cas, hi anirem. Vinga.
El concurs.
A quin país s'està construint la primera ciutat de fusta del món? Acabem de parlar. Atenció al premi, aquest lot de cafè novell residu zero. De la setmana passada del Meteo Ambient ja tenim guanyador en aquest cas i és del Priorat. Quin és el bolet més verinós de tots els que creixen als nostres boscos? La farinera borda o anomenada científicament Amanita phalloides. Premi al meu primer llibre de bolets, fantàstic, de la Gina Samba i la Mercè Tous.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Requeriments, és que no m'he posat les
aquesta
ulleres.
Notícia...
Requeriments per les concessionàries d'autobusos.
Ara quedaràs, com diuen per la tele també, acollonit. Fixa't.
Això saps? Ho diuen, no?
Sí.
Ah.
Saps perquè des de quan hi han acords, és a dir, hi ha concessions de servei dels autobusos. Ja saps que els autobusos és un servei que està arrejuntat, però cada companyia, cada empresa fa el
seu. Conserva la seva identitat.
Doncs hi ha companyies que tenen aquestes concessions des dels anys 60.
Des dels anys 60. Bé, què ha fet el Departament de Territori? Doncs ha anunciat una cosa que és de calaix i que ja tocava, que és que impulsar un nou sistema de transport, per impulsar aquest nou sistema de transport públic més sostenible, més net, més segur. El que faran és revisar a partir del 2028, que gairebé estaran tots en finalització, quines són les condicions que s'han d'acordar per donar la concessió a una empresa d'autobusos. Perquè als anys 60, fums, consums, emissions, tot això...
No, i després hi ha un tema que anem parlant. Perdó, que n'hem parlat aquí, que va venir un convidat d'una aplicació que era l'autobús a la carta.
Sí, perfecte, recordo perfectament.
Clar, aleshores, tu dius, com pot ser que hi hagi autobusos que circulin buits amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall? 40, 35 litres als 100 quilòmetres i els més antics 50...
Perdona, no vull dir la companyia.
No, n'hi ha
unes quantes. Darrere, jo hi he anat darrere de l'autobús, ara no, ara ha canviat, de l'autobús que fa Vilassar de Mar Cabrils i fent-li llums i, quan arriba, i fins a arribar a la parada i dir-li al conductor, perdoni, però vostè creu que això és normal, el que treu pel seu tub d'escapament? Que no ho veu, aquest núvol tòxic que està emetent?
Aquest és de calaix. Però després hi ha el que no veus fum, que simplement es passeja buit. És a dir, perquè...
Amb això no ens entendrem. Per què? Perquè és una prestació de servei públic que n'has de fer.
No, perquè és el que et dic. Això ha de ser la carta a demanda i, per tant, optimitzaràs el servei.
Ah, val, ja
t'entenc. No.
No vols dir suspendre.
No. Repensar. És a dir, no pot ser que l'autobús aquell doni volta sol.
Molt bé, és el que diu exactament el Departament de Territori. És a dir, l'objectiu és que la nova xarxa s'adapti a les necessitats del territori, que és això que estàs dient, és a dir, hi ha gent gran, gent que té de mobilitat reduïda, que necessita la prestació d'aquest servei, sí o sí, vagi buit o vagi ple, necessita aquest servei.
Escolta'm, si hi ha un autobús que només porta 4 persones a aquella hora sempre, li posem un taxi a les 4 persones.
Perfecte.
I cada dia fa aquell recorregut i és infinitament més econòmic.
Segur, per tots. En tot cas, el que diu també el nou projecte de concessió o de llicència que vol donar el Departament de Territori és que s'haurà de fer de manera coordinada amb el tren. Que dius, ara? Fins aquí? És que fins ara no es feia. És a dir, aquí qui mana i qui, a nivell de sostenibilitat i el transport que s'ha de prioritzar i que s'ha de promoure és el tren. Sí o sí. Rodalies i ferros, com diuen els joves. Està claríssim. Però... això significa que hi ha línies d'autobús que no estan coordinades amb línies de tren? És a dir, que l'autobús et deixa a un quilòmetre de l'estació de tren quan bona part dels usuaris van agafar i van enllaçar amb el tren? Doncs això és així. Això és així. És per això que trobo de calaix i aplaudeixo aquesta decisió del Departament de Territori de revisar aquestes concessions actuals. La xarxa de transports d'autobusos, poca broma, perquè inclou 849 línies, 1.500 vehicles, que cobreixen prou de 20.000 quilòmetres. És a dir, que abans de la pandèmia eren de 70 milions de passatgers cada any i ara ja s'està recuperant aquesta xifra. És a dir, que estem parlant d'un mitjà de transport que no ens podem ni ens hem de desfer.
Entén-me, res de suspendre.
Hem de canviar els vehicles i hem de canviar les línies per guanyar en eficiència i en eficàcia amb els dos aspectes.
Estem d'acord.
Vinga.
El concurs.
Quants viatgers utilitzen la xarxa d'autobusos interurbans de Catalunya? N'acabem de parlar, no és difícil. El premi val la pena. Una ampolla de cava brut, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. I de la setmana passada, del Meteoterra, per què la garrofa es roba de manera massiva? Doncs senzillament, perquè val bastants diners. Una ampolla de cava brut, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi, guanyadora la Pili Closelles de Navarcles.
Empresa Green.
Ja veig que avui et cauran els mitjons a terra.
Ai, que bo que ets.
No, home, no, l'ha repetit 200 vegades, no, perquè, clar...
No, t'has de presentar algun concurs d'aquests.
Sí, hòstia, pots
sí, de
comptar.
Veritat, perquè te l'emportaries.
No.
Et vinc a, parlar dels primers mitjons de muntanya 100% biodegradables. És una marca que no necessita presentació en el món, en l'àmbit de la roba tècnica.
Mitjonaire.
Sí, que és l'Orpen, que crec que tu la coneixes, sí. I que és una marca de referència, que ja saps que l'Orpen, no ho saps, però jo t'ho dic, en euskera significa èxit. És de més prestigi a nivell internacional i està exclusivament especialitzada en el disseny i la fabricació de mitjons des dels seus inicis, ja fa més de 25 anys. Fabriquen a una població meravellosa que es diu Etxalar, un petit poble navarrès, envoltat de muntanyes, de boscos, és un goig. I és aquest entorn, primer el que va motivar aquesta vocació de la marca per protegir i per preservar el medi ambient i la natura, però també per tastar els seus productes. I és per això que la conservació del medi natural està a l'ADN de la marca de l'Orpen, és a dir, que no només et cuida i et vesteix amb uns mitjons de qualitat, sinó que saps que estan fets des del respecte al medi ambient. Tant des del respecte al medi ambient, que ara se'ls hi ha anat una mica la pinça i han fet una gamma de mitjons que estan, són, diuen ells, 100% biodegradables, és a dir, que es desintegren completament a la natura. Estan fets amb dos tipus de teixits que es veu que són...
això, la rapera.
High technology, en el món del mitjó de qualitat, del mitjó tècnic. És el Sensil Bio Care i el Primalof Bio. Tots dos són 100% biodegradables i estan fets amb llana natural, lliure de clor, perquè la gent podia pensar, bueno, però és que el cotó i la llana també són 100% biodegradables. Depèn del tractament químic que els hi facis. Si fas un tractament químic per allargar la seva vida o per millorar les prestacions del teixit, aquesta biodegradabilitat la perd.
Aleshores, la pregunta que es fa a tothom, jo crec, i jo també en aquests moments de l'entrevista, és... Però això vol dir que si no hi ha aquest tractament amb el Sensitive aquest i el Primaloft, vol dir que es desintegren fàcilment aquests mitjons?
No, el que diu és que donen unes prestacions d'alta tecnologia, és a dir, l'Orpen manté l'estàndard d'alta qualitat, però gràcies a aquesta innovació tecnològica pot garantir que són 100% biodegradables sense que t'hagis de posar uns mitjons que poden ser molt eco i que poden ser molt artesans, però que, evidentment, en determinades circumstàncies i per determinats usos, que aquesta marca està jugant a la Champions, és a dir, que estem parlant d'alpinisme, estem parlant de requeriments que el que prima és el confort i la seguretat del peu, doncs no t'ho pot donar. En tot cas, a la darrera fira ISPO, que és la més important d'esport de muntanya, s'han dut els premis, un dels premis ISPO Awards, per la seva composició, per les seves altes característiques tècniques i el seu innovador disseny. És a dir, que aquí estan barrejant les dues coses. Què ens diuen els de l'Orpen a la pregunta de no m'ho acabo de creure, això està segura? Bé, el que han fet han sigut són sensacionals. Hi han comunicat que han decidit enterrar el bosc que envolta la fàbrica un parell de mitjons per comprovar amb els seus ulls com és el procés
de
biodegradació, que ells asseguren des del laboratori que són 100% biodegradables, i quan triguen a descompondre's del tot. En el moment que tinguem les dades, efectivament, jo t'ho faré saber perquè estiguis tranquil.
Ah, vols dir que si ara els desenterréssim encara trobaríem mitjó. Falta una mica.
Evidentment que tot és el temps,
sí, home,
tot,
sí.
Com a la natura, cau una fulla d'un castanyer i triga un temps en desfer-se.
Clar.
És a dir, però aquí del que es tracta és de combinar la protecció del medi ambient i sobretot, en aquest cas, la prevenció de residus, tot i que els mitjons... Però ja està bé, que si tothom fes el mateix, amb envasos, amb components de vehicles, seria meravellós. És per això que trobo que és destacable aquest esforç que ha fet l'Orpen amb els seus mitjons.
Perfecte.
Vinga.
Doncs fins aquí.
Seguim.
El concurs.
Anem al concurs. Quina curiositat, diu la pregunta, tenen els nous mitjons de muntanya de la marca Lorpen? Tot aquest estoig de torrons i mels alemany, amb mels, torrons, vinagre ecològic, bombons de mel, rajola de xocolata, vaja, hi ha de tot. I de la setmana passada del Meteotemps, quin any va publicar el primer atlas climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya, el premi Llibre La Terra dels Núvols, de Maria Barbal? La resposta era el 1930 i la guanyadora Sílvia Campos, de Barcelona. És curiós perquè Campos és el cognom d'un dels referents de la meteorologia catalana aquella dècada. Esperem que no sigui... Bé, esperem, és igual, però que no fos la seva neta. I de la setmana passada, el Meteo Escapades, amb quin guardó mundial ha estat distingida la Torre del Codina? El Biosphere, i no una vegada, un parell de vegades els darrers anys. La guanyadora Sònia Morell, de Balaguer, que t'emportes aquest magnífic lot de torrons i mels alemany.
Quin temps farà?
Doncs el temps que farà aquest cap de setmana no porta gaire moviment. Segurament l'element, però, més destacat és que anirà cap amunt la temperatura, especialment diurna, i sobretot de cara a diumenge més que dissabte. Perquè, de fet, dissabte al matí, d'entrada, tindrem un descens de la temperatura mínima, però dissabte al migdia ja pujarà la temperatura diurna, i si bé al matí encara hi pot haver intervals de núvols, dissabte a la tarda, a partir del migdia, de fet, ja farà més sol, i amb aquest augment de la temperatura, que diumenge serà més clar i més marcat, tot i que amb nuvolades de tarda, diumenge al nord i nord-est, amb un cel més amenaçador, però al matí encara tranquil, i dilluns pujaria més la temperatura, l'espera d'un possible i notable descens de la temperatura a partir de dimarts i en dies successius. Potser dimarts nevi una mica al Pirineu, sobretot occidental, ruixats febles, cap pessigoll a la sequera, però ho haurem d'anar seguint. Peticions particulars dels oients. Dissabte, el J. Mas. No sabem si és Jaume, Josep o vés a saber, però caminada per la serra de Cabrera. No pateixis. Sí que hi haurà més intervals de núvols al matí, però més al migdia, més sol i més bonança. El Tom, trobada familiar a Cambrils, diu si podran fer el dinar a l'exterior i diu que l'amoïna s'hi farà vent. Doncs no farà gaire vent, farà sol, tot i que el matí començarà amb intervals de núvols i molta bonança. Sortir de la Garrotxa, diumenge, Maria Rosa Campos, cap problema, Viviana Jumilla, diumenge matí a Mataró, partit de futbol, cap problema, Maria Fajardo, diu que té la cursa Borrià que ataca Cabrera de Mar, si farà molta calor. No, molta calor no, perquè el sol, la radiació ja és fluixa, però farà molt bo al migdia. Si és al matí, m'imagino, doncs una mica de fresqueta. Mireia Díaz, Flix, diumenge al matí, és la recreació del final de la Batalla de l'Ebre. No patiu, el temps no presentarà batalla. I el cap de setmana, Areu, Carles Ferrer, Marga Gómez a Valls o Mari Carmen, cap de setmana a Eivissa. En els tres casos no heu de patir, el temps serà tranquil i la bonança impararà en hores diurnes, fins i tot la caloreta de cara a diumenge.
El concurs.
Finalista de la setmana, o més ben dit, concurs d'aquesta setmana. Les conques internes, diu la pregunta, tenen un pantà que en la sequera dels anys 89 i 90 no s'havia construït. Quin... Una pista
Res, una pista és que està a les comarques lleidatanes. A veure. I el premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre Vincles de la varietat arbequina gentilesa de Prior Day. I de la setmana passada ja tenim guanyador, és de les Franqueses del Vallès. La pregunta deia, la unitat internacional de pressió atmosfèrica que es fa servir als mapes del temps és l'hectopascal. Però fa uns anys se'n feia servir una altra. Quina? Doncs eren els mil·libars. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre Vincles de la varietat arbequina gentilesa de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Miguel Ángel Ciudad. Explosió de colors de tardor des del Coll d'Ares. Déu-n'hi-do, preciosa la fotografia amb una amalgama, doncs això, de colors a la vegetació. Foto del passat dia 12.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Programa, el preu de l'oli, el llop als nostres boscos i la xarxa Renfe a Catalunya, que és el transport que menys CO2 aporta en el còmput d'emissions globals, i qui ens ho explicarà és el Joan Carles Salmerón, que és el director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport. No tan sols ens parlarà d'això, sinó que ens insinuarà quin és el seu proper llibre i una miqueta aquesta revolució pels propers anys de Rodalies, encara amb moltíssims problemes, però com a mínim amb una llum d'esperança els pròxims 3, 4, 5 anys. Tot això a catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, al Facebook i al Twitter. I avui, a les vies de so, en Josep Plazas, des de Catalunya Ràdio Girona, José María Campillo, les vies de so a Barcelona, Néstor Gómez a la redacció, Núria Ventura sots direcció i producció, i una setmana més qui us ha conduït a aquest espai, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.